Senyores i senyors, bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 8. Encarem el divendres amb sol i temperatures que no superaran els 20 graus. A la tarda es pot escapar alguna espurna de pluja al sud del país. De seguida parlem d'Amazon, que serà l'home del dia. Però abans, una última hora que acabem de saber, hi ha hagut 10 morts en una residència a Villafranca d'Ebro, a Saragossa. Ha estat a causa d'un incendi que s'ha produït a les 5 de la matinada. La Guàrdia Civil confirma que hi ha 10 morts i una persona més en estat crític. A la residència hi havia 82 persones. Quan tinguem més detalls, ampliarem aquesta informació. Això, avui divendres, dia que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix a les Corts Valencianes per donar explicacions. No dimitirà, però sí que farà reformes al seu govern. Anem a aquesta hora cap a València, enviat especial de Catalunya Ràdio, Albert Prat, amb l'assistència tècnica de David Mendoza. Bon dia, Albert.
Què tal? Bon dia, Francesc.
S'espera remodelació de govern amb el cessament de dues conselleres.
Sí, tot apunta que saltaran les més qüestionades al marge del propi Mazón. Estem parlant de la consellera de Justícia i Interior i, en definitiva, la màxima responsable de les emergències és Salomé Prades, qui va dir que no sabia que existien les alertes als mòbils fins al mateix dia. I l'altra que s'espera que plegui és la consellera de Turisme, Núria Montes, molt criticada per la falta d'empatia amb els familiars de les víctimes. Mazón també vol crear un macrodepartament per tirar endavant la reconstrucció i qui té més números d'agafar-ne les regnes, segons el Mundo, és l'actual vicepresidenta Susana Camarero. El president valencià arriba a les Corts molt tocat, molt reprovat per com ha liderat aquesta tragèdia, però com ja ha vingut fent aquests dies, el més probable és que col·loqui a la diana la ministra Teresa Rivera perquè creu que és culpa seva per no haver avisat a temps a la Generalitat. Sigui com sigui, la compareixença marcarà un punt d'inflexió en la gestió política. No sabem si anunciarà avui mateix els canvis al govern o els deixarà pels propers dies, però en qualsevol cas, Mazón intentarà guanyar temps. Veurem quins partits li demanen la dimissió. Fins ara només ho ha fet Compromís i, per cert, gairebé una setmana després de la manifestació massiva, aquest matí hi ha convocada una protesta davant del Parlament per exigir-li que plegui.
Albert, tu que ja hi has pogut fer un cop d'ull, com respira la premsa valenciana aquest matí?
Mira, som a un quiosc aquí al centre de València, hem sortit a treure el cap al carrer, ara mateix plovisqueja una mica i crida molt l'atenció que un dels dos diaris amb tirada al País Valencià, Les Províncies, no diu absolutament res a la portada de la compareixença de Mazón. Obre amb el titular de La Dana es va acarnissar amb els nostres ancians i la fotografia quatre columnes és de l'alta velocitat tornant a funcionar. I el diari Levante, en canvi, sí que titula a la portada Mazón busca avui capejar, resistir la crisi i governar la recuperació i afegeix que el president del Consell planteja una profunda renovació de càrrecs per traslladar una imatge diferent davant la reconstrucció.
Gràcies, Albert. Mazón intentarà aguantar el càrrec, tot i que la seva figura ha quedat molt marcada pel retard en l'avís de perill i per les contradiccions en què ha caigut pel foradada.
Sí, la primera va tenir lloc hores abans de les pluges que van acabar inundant les comarques centrals del País Valencià. El president Mazón compareixia al migdia d'aquell 29 d'octubre per anunciar que la tempesta amainaria a les 6 de la tarda, una previsió, evidentment, que va acabar sent errònia.
Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la comunidad valenciana.
I a la tarda, un dels fets que l'han acabat assenyalant més, Mazón va estar dinant amb una periodista fins ben entrada la tarda i, de fet, arran d'això va arribar tard al centre de comandament.
Fue un almuerzo de trabajo y ya está.
¿Y estaba hasta la tarde en esa reunión?
Estaba comunicado todo el rato personalmente con todo lo que ocurría.
Un racont que aquest, un Mazón que aquests dies deia haver estat comunicat tota l'estona amb el centre de coordinació d'emergències mentre era durant aquest dinar, un fet que ha posat en dubte la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera.
Y me costó hasta cuatro llamadas localizar al señor Mazón. Hablé con él, me dijo algo así como que iba todo bien, pero esta tarde se ha precipitado todo, discúlpame, te llamo en 10 minutos, ahora no puedo hablar. Y lógicamente no me volvió a llamar, cosa que entendí perfectamente.
I quines explicacions ha donat sobre això el president valencià? Doncs que el centre d'emergències no hi tenia cobertura.
Sí, yo sí. Luego vi un SMS estando aquí con una cobertura muy complicada. Es que aquí no había cobertura.
Mazón assenyalarà avui la ministra Rivera, però porta dies buscant responsables.
Sí, per intentar demostrar que si no es va avisar abans a la població va ser per manca d'informació que havia de provenir de l'Estat. Primer, de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
¿Y si hubiéramos tenido la reactivación de la red hidrológica por parte de la Confederación? Se hubiera hecho inmediato.
L'entitat, el Xúquer, ho va desmentir de seguida, recordant que qui activa les alertes i qui controla els operatius és Protecció Civil, és a dir, la Generalitat Valenciana. I una dada més que hem sabut en les últimes hores. Aquell dia, aquell 29 d'octubre, la Confederació va enviar 198 correus i 6 avisos al govern valencià.
El president valencià va assenyalar després l'Agència Estatal de Meteorologia, a qui acusava de falta d'informació que permetés enviar l'alerta a la població.
Se van trasladando en modo avisos, en modo anuncios y, en su caso, en modo alertas, todas y cada una de las previsiones que va haciendo AEMET. Aquí no somos meteorólogos, vamos trasladando lo que la meteorología nos traslada.
L'AEMET també va respondre, recordant que els avisos que van fer són públics i que el primer que havien llançat havia estat al matí, molt abans que comencés l'arribada.
Un cop va passar la tragèdia, Mazón, de fet, va començar elogiant el govern espanyol.
Querido presidente, gracias por venir tan pronto y por el contacto que desde el principio, contigo a través de WhatsApp, con la vicepresidenta, con el comité de donde estaban también ministro interior, ministro de defensa, desde el primer momento con la delegada del gobierno aquí.
Però després Mazón ha arribat a retreure a la Moncloa que no hagués destinat prou recursos a les zones afectades, assenyalant especialment la Unitat Militar d'Emergències. El cap de la UME, Francisco Javier Marco, li responia així.
Una vez se activa la UME, desde ese martes a las 15:21, nadie necesita que ningún gobierno autonómico pida más refuerzos. Es el propio mando operativo de la UME que está desplegado, que si necesita más refuerzos, más material, llama a Torrejón y se incorporan.
Yo puedo tener 1,000 soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autoriza.
El Partit Popular segueix insistint en la responsabilitat del govern espanyol, però tampoc fa una defensa tancada de Mazón. Anem a Madrid. Paula Bruixats, bon dia.
Bon dia.
El PP deixarà sol Mazón en la compareixença.
Sí, completament sol. Ningú de la direcció del PP viatja avui a València i seguiran a distància la compareixença. El partit guarda distàncies amb Mazón perquè volen evitar que els esquitxi la qüestionada gestió del president valencià. Feijóo seguirà avui la compareixença des de Galícia. Estarà atent a les paraules de Mazón. N'han parlat amb les últimes hores perquè Feijóo li ha tutelat el discurs i li ha fet també recomanacions. Segons el líder del PP, les explicacions que donarà Mazón seran reconfortants pels valencians.
Creo que eso le honra, porque hay políticos en España que cuando hay problemas simplemente se van.
Deia que Mazón dona avui la cara. En canvi, Pedro Sánchez i la ministra Teresa Rivera se'n van i s'amaguen. La direcció del PP no contempla per ara la dimissió de Mazón perquè estan en minoria a les Corts Valencianes i perquè, diuen, seria donar una victòria a Pedro Sánchez.
Gràcies, Paula. Com se'n sortirà Carlos Mazón a les Corts Valencianes? Escoltem el comentari pel Matí de Catalunya Ràdio de la periodista Ana Isabel López Ortega.
Mazón ja no podrà utilitzar la seva millor arma en les Corts, eixa retòrica populista i pirotècnica, i en comptes d'això es dedicarà a construir un relat alternatiu a la seva desastrosa gestió de la Dana, carregant sobretot contra el govern de l'Estat espanyol perquè no li ha proporcionat la informació adequada per a prendre les decisions. Res nou si recordem com gestiona el Partit Popular les crisis del Prestige, de l'11M o de l'accident del metro de València.
És el comentari pel Matí de Catalunya Ràdio de la periodista Ana Isabel López Ortega. A partir de 11:45, seguirem en directe aquí al Matí de Catalunya Ràdio la compareixença de Mazón. I en paral·lel a la bronca política tenim noves dades de les víctimes.
216 persones mortes, encara n'hi ha 16 de desaparegudes i per primer cop tenim el perfil de les víctimes. I gairebé la meitat dels que van morir per la Dana tenien 70 anys o més. Hi ha 26 víctimes estrangeres. Són 12 nacionalitats diferents. I si ens fixem per municipis, els més afectats són Paiporta, amb 45 víctimes mortals, o Catarroja, amb 25.
L'única bona notícia de les últimes setmanes és que la segona Dana, que ha descarregat amb força aquesta setmana, no ha deixat estralls als municipis més afectats. Ho explicaven així els veïns de Catarroja.
Quitando los truenos, la lluvia, hoy no ha sido gran cosa.
Con un ojo durmiendo y con el ojo puesto en la ventana, pero bueno, bien, por lo menos aquí desde luego no ha caído mucha agua y la que ha caído se ha escurrido, o sea que hemos empezado bien el día.
Benvinguts al 15 de novembre del 2024. Bon dia, Catalunya!
El Matí de Catalunya Ràdio. Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.
Avui és divendres 15 de novembre. Aquesta hora encara fa fred al Pirineu, amb temperatures de 1 a 5 graus, però en canvi la resta de Catalunya hi ha molts núvols i les temperatures han pujat 2 o 3 graus respecte a les que teníem ahir. Uns núvols que es mantindran durant bona part del dia, si bé s'obriran, especialment a la costa, comarques de Girona, el Pirineu, aquí s'acabarà imposant el sol. A la resta encara es mantindrà el cel mig ennuvolat. Temperatures bastant suaus, al migdia s'arribarà en general entre 14 i 18 graus, una mica més baixes als llocs amb boira. Dissabte, mantenim encara el mateix tipus de temps i sembla que diumenge s'imposarà el sol i les temperatures tendiran a pujar.
Avança't a Nadal. Aquest mes, a Bonpreu i Esclat, tens les millors ofertes en productes frescos per preparar els teus àpats per a les festes nadalenques. Consulta el teu establiment o a bonpreuesclat.com les ofertes d'aquesta setmana i estalvia. Bonpreu i Esclat.
Catalunya Ràdio. Són les 8 i 10 minuts del matí. Repassem les notícies del matí amb la redacció d'informatius i del matí de Catalunya Ràdio. I de seguida abordem la resta de l'actualitat, però abans, aquesta casa està de celebració.
El primer Ondas, a la mejor programación especial de ràdio, es para el mar, el mur de 3CAT.
Recogen el premio la directora del mar al mur, Marça Folch.
Perquè s'han anat a dormir amb 3 premis Ondas.
Vull agrair aquest premi a l'esforç de tot aquest equip. Mireia Isard, Mònica Roca, Sandra Novilla i la fotoperiodista Anna Sorinyac per tot l'aprenentatge. El Quimet Garcia, que ha fet un disseny sonor.
Marça Folch recollia el guardó al Gran Teatre del Liceu per el millor programa especial per El mar al mur. El director d'aquest programa, Ricard Ostrell, per Col·lapse.
Crec que això que és un premi a la confiança i vull aprofitar que hi ha molts directius avui aquí per atrevir-vos a confiar en els professionals i que hi poseu recursos. Estem en un moment en què hi ha moltes fake news que ens amenacen. Amb recursos ho combatrem. Gràcies.
I també ho feia la sèrie de 3CAT, Això no és Suècia, d'Aina Clotet.
Mientras tanto, nosotros seguiremos creando y contando historias que no salvarán el mundo, pero quizás, ojalá, puedan acompañarlos a ellos en ese futuro incierto. Y en su...
Una gala amb diversos records per les víctimes de la Dana i amb actuacions com la d'Estopa.
Yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa, qué bonita tu mirada.
Els germans Muñoz que asseguraven que no separaran mai.
Nos hace mucha ilusión haber recibido el premio Revelación en el 2000 y en el 24 pues el premio Pureta. Me siento mayor, pero esto no se ha acabado. Mi hermano y yo no nos vamos a separar nunca hasta que nos muramos. Y haremos conciertos, canciones y lo que haga falta, así que...
Juntos somos indestructibles.
Tot això en aquesta casa, però també hi va haver més premis, Marta Viana.
Sí, a la periodista Àngels Barceló premia la trajectòria que va voler tenir un moment per agrair la feina a tots els membres de l'equip actual.
Hay un grupo de gente a mi lado que me empuja, que me genera ilusión, que me insufla ganas y es más, que me enseñan nuevas maneras de trabajar. Y por eso yo hoy sí quiero decir el nombre de la... Uy, me empecé al revés. De Sastre. Gracias, Sastre. De Marcos, de Nacho...
Jordi Évole també va recollir el premi a millor programa d'actualitat i amb la seva ironia deia això.
20 anys després hemos visto estas últimas semanas que ya no hay mentiras en los medios, ya no hay bulos, periodismo pasa por un momento excelente, nuestra profesión es de las más valoradas por los ciudadanos, está influencer, luego viene el árbitro del VAR y luego ya venimos nosotros. Entonces nada, quería acabar con un mensaje... conciliador, que no nos vuelvan a engañar. Mazón, dimisión. Moltes gràcies.
I qui també va recollir un Ondas van ser Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes pel programa La Ruïna.
Y por eso también queríamos compartir este premio con el resto de podcasts autoproducidos al margen de las marcas, de las productoras, de las plataformas y de las cadenas. Podcasts hechos por amigos, con cero presupuesto, pero con 100% de ilusión. Eso es para nosotros el espíritu verdadero del podcasting, así que también es... vuestro, de alguna forma. Muchísimas gracias, nos sentimos muy agradecidos.
És pràcticament un quart de nou del matí, informat demolidor sobre la fragilitat del català. L'últim baròmetre del CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, situa l'ús social de la nostra llengua per sota del 50% de la població. Dit d'una altra manera, ja es parla més castellà que català a Catalunya. Un retrocés del català, atenció, que afecta totes les franges d'edat. Martí Ferrero.
El sentiment que la llengua i la cultura pròpies del país estan en perill és molt dominant. El comparteixen 2 de cada 3 catalans. La pèrdua de vitalitat social del català és més notable entre el segment de població jove. Hi ha experts que ho atribueixen a la falta de percepció que passar-se al castellà tingui conseqüències per la salut del català. El catedràtic Lluís Peirató recepta més conscienciació perquè s'entengui que no parlem català per animadversió al castellà.
Fer veure que parlar català no vol dir anar en contra del castellà, no? Encara hi ha certa gent que ho interpreta així.
I perquè se superi la creença que canviar el castellà és una manera d'estalviar-se problemes. Des de Barcelona, Martí Ferrero, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Però què més diu la lletra petita d'aquest informe? Ho repassem tot seguit amb l'Andreu Merino i la Lara Álvarez.
Percepció del futur de la llengua.
El 46% dels enquestats creuen que la pèrdua del català s'agreujarà aviat. Una opinió pessimista estesa entre les persones que tenen el català com a llengua pròpia i els menors de 25 anys, especialment les dones. Comportaments dels catalanoparlants quan algú els parla en castellà.
Només el 6% dels catalanoparlants afirmen que mantenen sempre el català, mentre que el 62% diuen que prefereixen canviar al castellà. Comportament dels castellanoparlants quan algú els parla en català.
Entre els castellanoparlants, un 21% assenyalen que davant d'algú que els parla català mantenen sempre el castellà, mentre que el 52% prefereixen parlar-li en català. Què es parla més als comerços?
Els castellanoparlants pràcticament sempre són atesos en castellà. En canvi, 4 de cada 10 catalanoparlants no són atesos en català la majoria de vegades que visiten un comerç.
Avui parlarem d'aquest informe i de la salut, de la mala salut del català, amb el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. I parlarem a les 9 aquí, al Matí de Catalunya Ràdio. Sobre l'informe de l'ús del català, el comentari pel Matí de Catalunya Ràdio de l'escriptor i filòleg català Josep Maria Fonolleres.
No sé si som prou conscients del que significa canviar de llengua per evitar problemes. És el pas quasi definitiu per al certificat de defunció del català. Comoditat versus dignitat. O no poder fer vida normal en la llengua que van evitar els predecessors. No viure amb ells, doncs, en la cadena de la tradició que potser no serem capaços de continuar. Deixar de ser baula. No sé si som prou conscients del cataclisme.
Era el comentari de l'escriptor i filòleg Josep Maria Fonolleres. I un dels llocs on també es nota el retrocés del català és a l'àmbit educatiu i d'escoles. Seguim parlant, en Alfonso.
Sí, perquè el Departament d'Educació ha engegat 3 postgraus perquè els professors ensenyin millor les matemàtiques i la comprensió lectora.
Maria Costa.
Són les dues matèries, segons l'últim informe PISA, en què els alumnes catalans van més peixos. Un dels postgraus està destinat a professors de secundària que fan classes de matemàtiques, però que venen d'altres estudis. I és que només 3 de cada 10 docents d'aquestes assignatures, dels més de 3.700 que estan en actiu, tenen el grau de matemàtiques. Esther Niubó, consellera d'Educació.
Per una banda, dissenyant un nou postgrau interuniversitari d'actualització matemàtica adreçat a aquell professorat que imparteix matemàtiques a secundària però que no té el grau perquè prové d'altres especialitats. Aquest és un problema real que tenim, que ens afectarà, ens pot afectar en els propers mesos i, per tant, que ens preocupa i que ens està ocupant.
Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui també parlem d'Íñigo Errejón, que assegura que la denúncia que li ha posat la periodista Elisa Mulià per agressió sexual és falsa. Un Errejón que, quan era portaveu, defensava això.
I lanzar un mensaje muy claro. Os creemos, creemos a todas las víctimas de agresiones sexuales.
Doncs ara denuncia que el que diu la periodista Elisa Moulia és fals. La defensa de l'exportaveu de Sumar al Congrés afirma que posar en congelat el procediment, com va decidir el magistrat a petició de la denunciant, és un abús de dret. Moulia li ha respost contundentment en declaracions d'Antena 3.
Decir que és una denúncia falsa me parece lamentable porque no lo es, porque todo lo que cuento es lo que ocurrió con pelos y señales.
Moulia va sol·licitar interrompre la causa per la baixa de la seva advocada. Sobre això, l'exfundador de Podem i Més Madrid insta l'instructor a donar 24 hores a la periodista perquè es busqui un altre lletrat que la representi.
I el Congrés dels Diputats, la Comissió d'Investigació de la Comissió Catalunya, té sobre la taula els documents que confirmen la guerra bruta contra l'independentisme i el coneixement que en tenia el Ministeri de l'Interior, dirigit aleshores per Jorge Fernández Díaz. Madrid, Toni Fortesa.
Els documents demostren que el Ministeri de l'Interior tenia registrades totes les operacions de la Guerra Bruta a Catalunya. Operacions il·legals, com espiar polítics i empresaris independentistes sense tenir cap indici de delicte, el que es coneix com a investigacions prospectives. Polítics com Artur Mas, Carles Puigdemont o Xavier Trias, entre d'altres. L'excap d'Assumptes Interns de la Policia Espanyola, Marcelino Martín Blas, ha entregat a la Comissió d'Investigació del Congrés una desena de documents que confirmen la trama. Martín Blas fa temps que està en amistat amb els antics caps de la policia i a la seva confessió també assenyala l'exministre de l'Interior, Fernández Díaz. Martín Blas tornarà a compareixer dimarts que ve a la Comissió d'Investigació. Des de Madrid, Toni Fortesa pel matí de Catalunya Ràdio.
Per cert, anticorrupció demana 59 anys de presó per José Manuel Villarejo per haver rebut suposats encàrrecs il·legals d'Iberdrola.
L'escrit d'acusació de la Fiscalia assegura que va cobrar 1 milió d'euros entre el 2004 i el 2011 d'aquesta companyia energètica. També demana 42 anys de presó per l'exdirector de Seguretat d'Iberdrola, Antonio Asenjo.
L'advocacia de l'Estat demana al Suprem que anul·li el registre del despatx del fiscal general de l'Estat.
L'organisme apunta que regirà l'oficina d'Álvaro García Ortiz. És una mesura manifestament desproporcionada i que pot comprometre els interessos i la seguretat de l'Estat. Tot plegat en el marc de la causa que l'alt tribunal té oberta contra el màxim responsable de la Fiscalia per haver filtrat suposadament informació reservada del cas de frau fiscal en què està acusada la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
I en plena batalla precongressual d'Esquerra, el portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián, explicava ahir al matí de Catalunya Ràdio que mana poc al partit.
Sí, poden parlar amb mi, però jo durant molt de temps a mi m'han muntat una executiva, per saber quin color de camisa m'he de posar. Sempre ha manat relativament poc, a veure si canvia ara.
Un Rufián que ha donat suport a la candidatura d'Oriol Junqueras, que va fer ahir una demostració de força.
Militància Decidim va presentar més de 2.500 avals per al lideratge del partit de cara al Congrés el 30 de novembre, o el que és el mateix, gairebé un terç de la militància republicana ha avalat la candidatura d'Oriol Junqueras.
Sobre això, el comentari de la periodista del periòdico, Sara González.
Presentar més de 2.500 avals és tota una exhibició de força en un partit que té uns 8.000 militants. Sobretot si es té en compte que la consulta sobre la investidura d'Illa van participar-ne uns 6.300 i que l'altra candidatura amb opcions de guanyar té el suport explícit de bona part dels històrics i dirigents d'Esquerra. Però dues setmanes en política poden ser una eternitat. Veurem quin és el retrat final i si hi ha aspirants que s'agrupen per fer de contrapès a Junqueras. Però quan un partit s'exhibeix tan esquerdat i fatigat, fan falta més que vots en unes primàries per no acabar liderant un projecte que se t'acabi desfent a les mans.
És el comentari de la periodista del periòdico Sara González pel matí de Catalunya Ràdio. I atenció amb els dos informes que ha rebut Israel sobre l'ofensiva a la Franja de Gaza. D'entrada, un comitè de l'ONU assegura que els mètodes de guerra que fa servir l'exèrcit israelià són propis d'un genocidi. Marc Güell.
I no només això, els acusa de recórrer a la fam com a arma de guerra i infligir càstigs col·lectius a la població palestina. L'altre informe és de l'organització Human Rights Watch, que denuncia una neteja ètnica a la Franja. A més, acusa Israel de cometre crims de guerra i contra la humanitat. Per tot plegat, reclama als governs sancions i mesures contra Tel Aviv, com ara aturar la venda d'armes a Israel.
Doncs bé, l'exèrcit d'Israel podria quedar-se dins de Gaza fins com a mínim finals de l'any que ve. Ho assegura el diari israelià Haaretz. Les infraestructures que s'hi estan construint impossibiliten la mobilitat dels gazatins dins de la franja. Jerusalem, Jordi Brascó.
Segons el Haaretz, el modus operandi és sempre el mateix. S'expulsen els civils, es destrossen els edificis, es retira la runa i s'instal·len infraestructures pensades per estades llargues, com ara carreteres amples, edificis permanents o xarxes d'electricitat i d'aigua corrent. L'exèrcit israelià cada vegada està més consolidat sobre el terreny gràcies sobretot als corredors que connecten el mur amb el mar, com ara el de Netzarim, on en mig any l'exèrcit ja hi ha construït 4 bases militars. Ara el focus és al nord, on l'exèrcit intenta consolidar un altre corredor que aïllaria encara més la població que, malgrat el setge, encara no ha marxat. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio, la central nuclear Vandellós 2, al Baix Camp, haurà d'aplicar més mesures de reforç per restringir grans terratrèmols.
És, de fet, l'única central nuclear de tot l'Estat que ha d'ampliar mesures d'aquest tipus. Els tres reactors catalans, Ascó 1, Ascó 2 i Vandellós 2, es tancaran l'octubre del 2030, el setembre del 2032 i el febrer del 2035, respectivament.
Tarragona, Manel Sastre.
És la conclusió de l'estudi fet en totes les centrals nuclears de l'Estat aplicant nova tecnologia i metodologia. A Vandellòs estan fent una anàlisi de què cal fer per suportar acceleracions del terreny de 0,6G en lloc del 0,3, perquè estaven dissenyades els equips ara mateix. Alberto García és tècnic del Consell de Seguretat Nuclear.
Especialmente por su cercanía a la franja de la falla del CAM. Para el caso de Vandellòs 2, se va a realizar un estudio más pormenorizado de los sistemas y componentes que compone la central y cómo responden a las solicitaciones sísmicas obtenidas en los nuevos estudios.
La probabilitat que hi hagi aquests terratrèmols, però, és molt baixa en els pocs anys que queden abans de tancar les plantes. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
El govern espanyol es dona fins dilluns per negociar la reforma fiscal que, per segon cop, s'ha hagut d'ajornar per falta de suport parlamentari. Ara Hisenda busca un pacte in extremis amb els socis d'investidura. Tornem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Sí, la negociació s'ha complicat molt més del que podia imaginar el govern espanyol i torna a evidenciar la fragilitat parlamentària de Pedro Sánchez. Junts i el PNB es neguen a acceptar l'impost a les energètiques i xoquen amb Esquerra, Bildu i Podem, que no donaran suport a la reforma fiscal si deixa fora aquest impost. De moment, cap dels dos blocs està disposat a cedir. Sentim Míriam Nogueres, de Junts, i Pilar Vallugera, d'Esquerra.
Nosaltres tenim tancat de fa temps un acord per Catalunya i si hi ha acord per Catalunya i es compleix amb Junts i Catalunya, nosaltres complirem.
Els seus 7 vots van en el mateix que el nostre i no toleraré que la dreta catalana corregeixi el que el meu país està destrossant. Vostès volen guerra, tindran guerra.
El Ministeri d'Hisenda vol negociar tot el cap de setmana per salvar la reforma, com a mínim la part que ve obligada per Europa, que és aprovar un impost del 15% a les multinacionals.
I avui el preu de la llum marca el seu preu més alt de l'any. Puja de mitjana al mercat majorista a 124 euros el megawatt hora, Berta Torrades.
Sí, això és un 5% més del que es pagava ahir. S'explica bàsicament per la baixada de les temperatures i per la falta de sol que acaba restant eficiència a l'energia solar. Per franges horàries, el preu es dispara entre les 8 i les 9 del matí, per tant, en aquests moments, amb 147 euros el megawatt hora. A falta de dues setmanes per acabar l'any, el mes de novembre podria convertir-se en el període més car de tot el 2024, amb un preu mitjà de 100 euros al megawatt hora.
La bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio ha rebut desenes de queixes de famílies que critiquen la manca de recursos del sistema educatiu per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials. Assenyalen especialment la manca de vetlladors.
Són els professionals que acompanyen l'alumnat amb aquest perfil i són moltes les famílies i entitats que insisteixen que no hi ha prou contactats. En aquestes ocasions, això provoca que les famílies no duguin els seus fills directament a l'escola. És el cas del Jaume, de Barcelona.
El fet que no pugui tenir una persona al seu costat que vetlli per la seva integritat física vol dir que no pot anar a l'escola des d'hores que no té aquesta persona. Se li està negant el seu dret a l'escolarització. Ara mateix estem portant, no pot anar ni una tercera part de l'horari lectiu.
És una de les queixes que han arribat al 636-36-06-09, que és el telèfon de la bústia de denúncies d'aquest programa del Matí de Catalunya Ràdio.
I avui destaquem un avenç en l'àmbit de la salut. L'Hospital Clínic presenta una eina per millorar els diagnòstics de càncer de pròstata gràcies a la intel·ligència artificial.
El sistema, que forma part d'un projecte europeu amb investigadors de l'IDIBABS Hospital Clínic, és capaç de millorar l'anàlisi de les imatges de la ressonància. També pot detectar alteracions que no són visibles a l'ull humà, determinar l'agressivitat del tumor i podria fins i tot estalviar biòpsies en alguns pacients. Antonio Alcaraz és el cap d'urologia de l'Hospital Clínic.
Un diagnòstic más preciso y una sospecha de realmente tener un tumor más o menos agresivo, que creo que es muy importante. Si tengo una sospecha de un tumor muy poco agresivo en un paciente con una expectativa de vida no demasiado larga, pues igual no le hago una biopsia.
El càncer de pròstata és molt prevalent a Catalunya. Cada any se'n diagnostiquen 5.000 casos nous. En el projecte hi han participat 26 centres de 9 països i ha generat gairebé 4 milions d'imatges de més de 9.000 pacients, que ara s'abocaran a una base de dades més àmplia que servirà per analitzar també altres tipus de tumors.
I en Crònica Cultural...
Quiero que se acabe.
Marta Vian, hem de parlar dels Grammy Llatins.
Sí, perquè la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz s'ha emportat el Grammy a millor videoclip curt per 313. El guardó més important a què optava el de millor cançó se l'ha endut Jorge Drexler, que ha estat un dels triomfadors de la gala.
Corresponsal als Estats Units, Francesc Garriga.
La catalana Sílvia Pérez Cruz s'ha endut el guardó de millor vídeo musical curt per la cançó 313, juntament amb Residente i l'actriu Penélope Cruz, que hi actua. La festa no ha estat completa perquè no ha pogut assolir el premi de millor cançó. Aquest ha estat per Jorge Drexler amb Derrumbe. Les Migues, grup també de casa nostra, no ha tingut sort tampoc en la categoria de millor àlbum de flamenc. La nit l'ha dominat un clàssic com Juan Luis Guerra. El dominicà s'ha endut gravació de l'any i millor àlbum, a banda d'altres premis menors. La resta de guardonats van des de Luis Fonsi, en millor àlbum pop per El Viaje, Bizarrap i Shakira, millor actuació electrònica, i Bad Bunny per la de reggaeton. Des de Washington, Francesc Garriga, al matí de Catalunya Ràdio.
Ara teatre.
Perquè la presència de dones en els equips artístics de teatre continua sent molt inferior a la dels seus companys homes, tot i que en els darrers anys s'han incorporat més dones en àmbits com vestuari i distribució, la paritat encara queda lluny.
Marta Vives.
Una de les evidències la trobem en les nominacions dels premis teatrals, on els homes segueixen ocupant bona part de les candidatures. Només en vestuari, per exemple, hi ha paritat. Que cada vegada hi hagi més directores i dramaturgues en l'escena teatral té un efecte directe en l'augment d'equips artístics femenins, com explica la figurinista Nídia Tosal.
Fent una feina on preval l'emoció, crec que les dones ho sabem fer millor, en tots els àmbits.
La dissenyadora de llums, Mireia Cintas, però afegeix que a les dones se'ls exigeix més que els seus col·legues.
Tenim també menys dret a experimentar, no? Deixeu-nos crear i equivocar-nos i provar.
Per tant, dir a la igualtat, les professionals reclamen discriminació positiva, però són optimistes respecte al futur. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en esport, Robert Prat.
D'aquí a mitja hora arrenca el circuit de Barcelona-Catalunya el Gran Premi Solidari que decideix el campió del món de motociclisme. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, exigeix als seus jugadors que pugin al nivell si volen mantenir la primera divisió.
De seguida, més notícies. Abans, un cop d'ull al trànsit. Aina Ostrell, bon dia.
Bon dia. Problemes als regionals express. El de Lleida Pirineus a Barcelona arribarà a les 9. Ho havia de fer ara, a les 8 i 31 minuts. També va tard l'Intercity de València, Estació del Nord. Arribarà a Sants 10 minuts tard, cap a 3 quarts de 10. I també problemes a l'R15, a la de Riba-roja d'Ebre i a l'R11, a la línia de Figueres, en tots dos casos d'un quart d'hora i en sentit Barcelona.
Això pel que fa al transport públic. I les carreteres, equip viari, Celia Quintana, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells a aquesta hora.
Doncs mira, la P7 de Mollet a la sortida de Parets del Vallès cap a la C-17, hi havia un accident, i B-23 de Sant Just d'Esvern a la Diagonal.
I punts taronges?
L'autovia 2 de Sant Vicenç als Horts de Cornellà, 58 d'entrada pel nus de la Trinitat i rondes de Barcelona, trams en tots dos sentits de la marxa.
Passen pràcticament dos minuts, o dos quarts de nou del matí. Ara més notícies amb Berta Torrades i Albert Montilla. La primera sobre la xarxa social Blue Sky.
Sí, que ha sumat 1 milió de seguidors des de les eleccions nord-americanes. La plataforma ha aconseguit capitalitzar el malestar cap a X, abans Twitter, mentre continua el degoteig de baixes d'usuaris que consideren que s'ha convertit en una plataforma de polarització i desinformació. Blue Sky ha passat de tenir 9 milions d'usuaris al mes de setembre als més de 15 milions a l'actualitat. Encara està molt lluny d'X, però segons Sílvia Martínez, professora de la UPC, experta en xarxes socials, ofereix avantatges interessants.
Compta amb l'avantatge de ser molt similar en aparença a X. A més, hem de tenir present també que permet personalitzar l'experiència, adaptar-la a les preferències de l'usuari, i això implica fins i tot decidir sobre els continguts rebuts. I no dependre ja tant de les decisions exclusives d'un algoritme.
Recorrerà
la tecnològica Meta la multa milionària que Brussel·les li ha imposat per incompliment de les normes antimonopoli. El gegant nord-americà haurà de pagar 800 milions d'euros per vincular el seu servei d'anuncis classificats en línia, Facebook Marketplace, a la seva xarxa social de Facebook.
Brussel·les considera que Meta ha imposat condicions comercials deslleials a altres proveïdors de serveis d'anuncis en línia. La companyia de Mark Zuckerberg creu que aquest argument és incoherent i que no hi ha proves que demostrin el perjudici ocasionat. Tot i això, es compromet a acatar la decisió de la Comissió Europea.
I fàrmac contra l'Alzheimer.
L'Agència Europea de Medicaments autoritza la comercialització d'un tractament que, segons els estudis fets fins ara, ha aconseguit endarrerir l'avançament de la malaltia un 27%.
Ara bé, el medicament no es podrà receptar a tots els pacients. Caldrà tenir una determinada seqüència genètica, ja que en un 15% dels casos es té una disposició genètica adversa. El tractament té un cost elevat d'uns 24.000 euros anuals i per això seran els estats els qui regulin si el cost l'assumeix la Seguretat Social.
El matí de Catalunya Ràdio. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dijous, l'Enigmàrius difícil feia el tros més lliure de la sola de la sabata. I la resposta era en franc. L'enfranc és la part estreta de la sola del calçat, entre la planta i el taló. Hi trobareu un sinònim de lliure en franc. Divendres, enigmàrius tendres. El d'avui, va, per fomentar la lectura. Primerenca llegida amb un punt volat de 7 lletres. Primerenca llegida amb un punt volat. 7 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'onze del matí.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Què té Madrid que sempre és un bon pla? Musicals espectaculars, teatres increïbles, els millors hotels, els teus parcs temàtics preferits i tot el que puguis imaginar. Perquè busquis el que busquis, és a Madrid. A Viatges al Corte Inglés volem que ho gaudeixis al màxim. Fes una reserva amb fins a un 50% de descompte i els nens viatgen gratis o amb grans descomptes. Consulta'n les condicions. No esperis més i vine a Madrid amb Viatges al Corte Inglés.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Fruta Leche Don Simón. Ara, el pack de 6 a 1,50 €. Un litre a només 1 €. I 4 brics de 330 mil·lilitres pel preu de 3. Don Simón.
Quan pagues els teus impostos tornen. Tornen en cada pensió que torna l'esforç de tota una vida. En una ajuda per emprendre un nou projecte. Tornen en la piscina coberta del teu barri que t'ajuda a mantenir-te en forma. El que dones quan pagues impostos torna a tu. Torna a tothom. El que dones, torna. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Milions, milions.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'Eurojackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 €, pot de 120 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, millionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Abacus, sempre al costat de la cultura, us ofereix cada dia l'aparador.
8:45 del matí, recomanacions del matí de Catalunya Ràdio per entretenir-nos avui, 15 de novembre. Obrim l'aparador. I comencem amb música, perquè avui, a les 9 del vespre, hi ha concert dels Tiets al Sant Jordi Club.
Tornada que em va marcar, una balada que no és balada i un reggaeton que em va fer plorar.
Les entrades estan totes venudes, però si sou dels que en teniu, us esperen un munt de sorpreses. Ens ho expliquen ells mateixos pel matí de Catalunya Ràdio.
Yep, bon dia, som els Tiets.
Escolta, avui comencem el primer dels dos dies que estarem tocant al Sant Jordi Club i estem una mica nerviosos.
I res, tenim moltes ganes, hi ha moltíssimes col·labos. Crec que no havíem fet mai un concert amb tanta gent. I res, la gent que vingueu, a gaudir-ho molt, ho deixarem gravat, això, així que, bueno, històric. Vinga, un petonet.
Adéu.
Seguim amb més propostes.
M'adreço a tu i una de nit.
Avui al Dipòsit de les Aigües de Barcelona es pot veure l'espectacle L'Escrita, de l'artista Pere Jaume, amb l'actriu Sílvia Bel i el músic Arnau Ubiols. Ens ho explica el mateix Pere Jaume al matí de Catalunya Ràdio.
És un text que vaig escriure fa un parell d'anys sobre el riu Escrita, oi? Que és un topònim pirinenc d'un riu que baixa per la vall d'Espot. I, en fi, hi ha aquest doble joc de la hidrografia i l'escritura, això, dipositada en un espai on hi ha aquest embassament de llibres amb els lleus transparents, que és la Biblioteca de les Aigües.
I si sou o voleu anar a Cassà de la Selva, no us perdeu el festival Cantut, el festival de la cançó de la transmissió oral. Ens ho explica el Quim Rullant del programa Mans de Catalunya Ràdio.
Provocarà dues coses. Per un costat, la recuperació d'un patrimoni de cançons de transmissió oral per part de músics d'avui en dia, i per l'altra, el fet de compartir-les. Tavernes, places de Cassà s'ompliran de gent que canta pels descosits i tot plegat amb un munt de propostes que protagonitzaran noms com Marina Rossell, Germà Negre o les occitanes Cocanya. I als dinars i sopars cantats, doncs, s'hi trobaran els Quicos, Adrià Cortadellas, dels Fetus, Alosa o la Cosina, formacions que faran el llevant de taula i provocaran, en general, cantera.
I atenció, perquè això ja ho tenim aquí. Si sou dels que per Nadal no podeu parar de menjar, ja podeu trobar els nous torrons del cuiner i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Nando Jovany.
El conèixer, doncs, la família de Torrons Vicenç, l'Àngel Velasco, doncs va ser molt fàcil, no?, perquè de seguida ens va obrir les portes, el seu equip d'IMSD, ell, en primera persona, doncs vam mirar de que els torrons tinguin el nostre ADN i tinguin el fer Jovany, no?, i vam fer uns torrons de iema que crec que us encantaran moltíssim. Hem fet un torró de trufa amb whisky i hem fet un plat que és els bunyols de crema de Can Jovany amb sucre i anís. L'hem fet un torró. Els trobareu a tots els ametllers i els trobareu a les botigues de Torrons Vicenç. Una abraçada, gràcies.
I de cara al cap de setmana hem de parlar de música. Perquè a l'Auditori de Barcelona podreu veure l'espectacle Toy Box amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. El concert és a les 12 del migdia i ens el recomana el nostre home clàssic, l'Albert Galceran.
Inspirat en el ballet La Caixa de Joguines de Claude Debussy, la directora Marta Pazos ha concebut una posada en escena plena de colors que pretén endinsar els nens petits a partir dels 5 anys en l'univers sonor de les composicions més juganeres de Monbeau, Bizet, Stravinsky i Debussy. Aquesta és la nova proposta familiar de l'OBC que, dirigida per Beatriz Fernández, aquest dissabte s'estrenarà amb la voluntat de familiaritzar els més petits amb el món de la música simfònica i el de la dansa. Una gran oportunitat per gaudir d'un excel·lent concert simfònic en família.
Si preferiu quedar-vos a casa, demà dissabte amb Roger Escapa.
Mira, aquest cap de setmana al suplement parlarem amb joves enganxats al cànnabis que se n'han sortit. També anirem fins al barri de Sant Roc, a Badalona, per conèixer la història de l'Aarón Moreno, un mestre d'una escola amb una realitat diferent.
Quan jo vaig estudiar, doncs, al meu col·legi no hi tenia referents. Jo no coneixia gent gran gitana que n'hagués estudiat. Llavors, jo volia ser un referent per als joves i les joves del barri de Sant Roc.
Totes aquestes històries i els habituals de cada cap de setmana al suplement.
I si sou més de tele, no us perdeu Col·lapse, que just ahir recollia l'Ondas.
La veritat és que a mi el que m'agrada era la passió. I amb el Cariño no hi havia prou, perquè amb el Cariño comences a tenir com una mascota.
Per la passió, quant de temps et durava?
2-3 anys.
Encara?
Déu-n'hi-do, no.
Ricard Ostrell parlarà amb Maruja Torres i també entrevistarà David Bustamante. També parlarà amb els actors de Porca Misèria i es debatrà sobre el fenomen OnlyFans. Tot això i molt més demà a Col·lapse TV3 a partir de les 10 del vespre.
A Abacus, sempre amb la cultura i les famílies. Per això, a Abacus, el teu val escolar val més. Ves canviar el teu val escolar a les nostres botigues i et regalem 10 euros per les compres de Nadal. Ja ho saps, a Abacus, el teu val val més.
Ara esports, Roberta, i el programa de 3CAT, el nou clam, es va anunciar els 3 himnes finalistes per convertir-se en l'himne oficial del 125è aniversari del club.
Tots 3 produïts per Elis i Josep Montero, el cantant d'Ocas Grasses, el primer, Un sentiment, autor de la lletra, Marc Ricós, musicat per Núria Graham. No sé. El segon, del Bressol a l'Infinit, lletra de David Bricoller, música de l'Albert Guinovar.
Barça, 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 vinguem del sud, vinguem del nord, l'afició és d'arreu del món.
I el tercer, l'Escut al Pi, lletra de Xavier González Costa, música de Carles Casas.
Som el camí, la llum, l'ufant.
L'entrenador de la L'espanyol Manolo González exigeix als seus jugadors augmentar el nivell per mantenir-se a primera divisió.
Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Igual que nosaltres des del Costa tenim aquest punt d'autoexigència, els jugadors també l'han de tenir i són jugadors que també han de donar un pas endavant. Si volem estar primera l'any que ve, has de pujar el nivell, però tots, perquè bueno, la categoria és molt exigent i si no ens costarà aguantar-la.
Arrenca aquest matí el Gran Premi de Motociclisme que decideix el campió del món, el circuit de Catalunya. Jorge Martín o Pecco Bagnaia, un dels dos, es proclamarà campió. A 8:45 en transmissió al canal l'exclusió digital de Catalunya Ràdio Barça París a l'Eurolliga de bàsquet, mentre que el Sant Andreu passa a mans japoneses. Taiko Suzuki, també patrocinador del Mallorca, patrocinava el Sant Andreu aquesta temporada i des d'avui nou accionista majoritari.
I ara el comentari esportiu de Jordi Costa.
L'aturada de la Lliga no ha arribat en un bon moment per l'Espanyol, que ha caigut a la zona de descens per bé que amb un partit pendent. Ahir en vam parlar al Tot Costa amb l'entrenador blanquiblau Manolo González. Convertida la banqueta de l'Espanyol en un autèntic escorxador, qualsevol altre tècnic immers en una ratxa d'una victòria en els últims 7 partits estaria qüestionat o destituït. No és el cas de Manolo González, perquè va aconseguir l'ascens quan semblava que s'escapava i perquè ara no posa excuses en el nivell d'una plantilla molt limitada per la falta d'inversió, sinó que s'exigeix a pujar el nivell per mantenir-se a primera. Manolo és ara entrenador de primera, però encara parla com quan era conductor d'autobusos i, sense voler-ho, s'ha convertit en el portaveu dels pericos, que saben que si les coses van malament, el culpable no l'han de buscar a la banqueta, sinó a la llotja o als despatxos.
Les carteres Master van néixer fa 5 anys per viatjar amb tu fins als teus objectius financers. Avui, més de 300.000 clients viatgen amb nosaltres i som líders en gestió delegada de fons. Suma't al viatge. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Des de 6.000 euros, exclusives per a clients assessorats de banca privada i banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions de manera que es poden produir pèrdues.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió, perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la teva reserva anticipada. Creuer fantàstic, no és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
Si jo pogués complir un desig ara.
Coses que
necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
Catalunya Ràdio.
Gerard Jubany, Joel Díaz, Maiol Roger, bon dia.
Bon dia. Vinga, va.
Aquí negre tu pots, sense
tallada de
sí?
Rotllo.
Va. Torno. Va. Bon dia!
Una
hola!
Hauria pogut ser encara més eufòric, eh?
Els altres s'inventen... Sí, amb preguntes que diuen els altres, et diré sí, que els altres s'inventen podcasts que no existeixen. Que potser haurien d'existir, sí, però ara com ara no existeixen. La Marta Viana ens estava explicant aquest matí qui han estat els premiats a la Gala dels Ondes i ens ha sorprès amb aquesta notícia.
Qui també s'han portat un Ondes han sigut Ignasi Taltavull i Enrique Tomàs.
Com dius?
Ignasi Taltavull i Enrique Tomàs. Pel programa La Ruïda.
Un molt bon podcast.
Jo, una abraçada a Tomàs Fuentes, però, a veure...
Un podcast en cojotes.
Sí, sí, sí. Pota negra, també, ara. Fins i tot, eh? Aquí li agrada molt el pernilet i aquestes cosetes és a Carlos Herrera, que aquest matí ha decidit sucar pa en el cas Errejón, perquè veure enfonsat una persona d'esquerres ofegant-se en les seves misèries li agrada més fins i tot que el pernil.
Esto lo decía cuando Íñigo era personaje. Ahora como se ha vuelto persona, por culpa del neoliberalismo y del heteropatriarcado, estas bobadas que dicen, ha exigido que se archive la denuncia contra él de la actriz Elisa Mulia, porque, atención, salta la sorpresa de las gaunas, según Errejón la denuncia es falsa. Pero no quedábamos en que no había denuncias falsas. Esta izquierda caviar, que además está marchando de Twitter.
¡Vale, Déu!
I aquí ja canviava de tema, i s'anava a Twitter, i el basurero de Twitter. I ja que som de visita a la dreta, anem cap a Antena 3 Notícies. Ahir al vespre m'estava informant a través d'aquest espai, com cada dia, i Manu Sánchez, que estava parlant amb una dona valenciana desallotjada de casa seva com a conseqüència de la dana, en ple directe li va deixar anar això.
Alba, muchísimas gracias por atendernos.
Quiero decir algo más, por favor, si me permites.
¿Puede ser rápido, por favor?
Sí, claro. Hago un
llamamiento a Ángel Gaitán y a Iker Jiménez que se contacte conmigo, que necesito hablar con ellos urgentemente, por favor. Vale. Que no me dejan hablar libremente.
Dicho queda, Alba.
Vete ja, però bueno, aquesta senyora va demanar contactar amb Iker Jiménez i el Gaitán aquest.
Mai el que més diuen els altres.
Doncs els altres parlen de Carlos Mazón. Però
això és el que li diran els diputats del PP avui quan acabi aquesta compareixença. Donarà explicacions o no? El que segur que no donarà seran proves perquè sembla que no en té gaires.
Yo tengo una llamada perdida siempre después de las 8.
Para evitar los bulos, si puede enseñar las capturas de las llamadas.
Sí, sí, podré confirmarlo, las que yo tenía todas a partir de las 8.
Pero por eso le insistimos en que enseñen los mensajes.
A partir de las 8.
A partir de les 8 sí. No va ensenyar els missatges, tampoc. No sabem si els tenia. Estava dinant amb la periodista Maribel Vilaplana, a qui en un acte anterior se li havia sentit, diguem-ne, tirar-li una mica la canya.
La noche ha empezado fenomenal, porque ha empezado con la aparición de Maribel Vilaplana, que como todo el mundo sabe es síntoma de que todo va a ir muy bien. Ya sabéis que en Valencia hay dos tipos de gala, las que presenta Maribel Vilaplana y las demás.
Doncs avui no presentarà el ple del Parlament Maribel Vilaplana. Diu que va estar seguint atentament la dona des del dinar. M'imagino la conversa amb Maribel Vilaplana més o menys així.
Mirando al mar embrujado nos abrazamos con la fuerza de un ciclo.
Perquè recordem la seva carrera musical frustrada per la seva carrera política. Segurament se serà la seva consellera d'emergències. I a la de turisme, recordem Miss Empatia, que fa unes setmanes deia això.
Si algo bueno trae el cambio climático es precisamente la extensión de la temporada turística, y es que el buen tiempo, el buen clima, ahora ya, y hemos visto este año 23 y 24, prácticamente domina durante todos los meses de año.
Clar que sí. Recordem que la cessa perquè ella no s'ha atrevit a dimitir, que és el que hauria d'haver fet, no el primer dia, sinó instants després de dir això. Si algú té alguna esperança que serveixi d'alguna cosa, doncs no, el que veurem avui és Amazon tirar fang a tort i a dret.
No! No volem trepitjar el seu fang.
El PP sempre diu que no serà ell qui s'embruti.
Nosotros no vamos a contribuir a embarrar la política española.
Calia fer servir Albert Penbarrar?
No.
Calia fer servir Borja Semper, el moderat del PP, Albert Penbarrar? En fi, mai ho farà el PP. Us poso una situació. Alcaldessa de Pozuelo, la típica entrevista en què li diuen un nom i ho ha de relacionar amb un concepte. Per exemple, Tomàs, pernil, no? Doncs aquestes coses. Li pregunten per Pedro Sánchez, triga mig segon a respondre.
Nombre de un político y lo primero que se te venga a la cabeza. Tengo que empezar por Sánchez.
Pues se l'ha puesto fácil.
Miserable.
Toma ya.
Miserable.
Molt bé.
Carlos Mazón. Atenció.
Mazón.
¿Qué marrón se ha comido?
Pues es que no... No sé. Yeah. Mazón, pues...
¿Qué? ¿Mazón qué?
En blanco, lo podemos dejar.
Sort que la salva la presentadora. En tot cas, hi haurà manifestació avui davant de les Corts Valencianes. Recordem un dels crits que van cridar la manifestació als policies dissabte passat.
No n'hi havien tantes furgonetes! A traure els xiquets del fang!
Ah, molt bé aquest crit, però jo rescato el de fa uns anys quan un periodista li pregunta a un senyor per què s'ha inundat el riu i la resposta és història.
I per què s'ha inundat tant de set túnel?
Molt senzillo, perquè l'alcalde és un fill de puta.
A banda!
No, torna-la a posar, perquè el millor és el que li respon al periodista. El que li respon al periodista, atenció.
I per què s'ha inundat tant de set túnel?
Molt senzillo, perquè l'alcalde és un fill de puta.
A banda!
Això ja ho sabem tots.
Ja ho sabia. Obvietats no, sisplau.
Gràcies, Maiol, i les xarxes com respiren, amic Joel?
Doncs mira, amic Francesc, les xarxes m'han portat dues maneres de sortir d'un jutjat i totes elles equivocades. La primera que us porto és la sortida del jutjat d'una tal Leslie, ex-becària del Nacho Cano, amb el seu advocat, després d'una visita del seu judici, una vista del seu judici contra l'exmúsic de Mecano i actual músic d'Isabel Díaz Ayuso. Els periodistes pregunten a l'advocat com ha anat la vista i passa això.
Ha ido muy bien, ha ido bastante bien. Se ha ratificado en la denuncia, ha salido bastante bien. Leslie, ¿quieres decir algo?
Por favor, Leslie. Leslie, ¿cómo estás?
Lucha de salvajes, conviértete en el aire en gas natural.
Sí. No.
Un duelo salvaje advierte.
Lo
cerca que ando de entrar.
Has quedado tranquila después de...
Ya está.
¿Estás tranquila?
Y ya está, aquí se acaba la comparecencia.
Si tú te has quedado tranquila, nosotros también.
Jo crec que hi ha una càrrega metafòrica en cantar aquesta cançó, però jo no l'he sabut trobar. Us recomano el vídeo, per cert, per veure la cara del pobre advocat quan aquesta noia es posa a cantar, com també us recomano veure el vídeo de la segona manera equivocada de sortir d'un jutjat. La protagonitza Diego El Cigala, acusat, i ara em poso seriós, encara que no ho sembli, de maltractar la seva ex-dona, i jo, si fos un jutge, amb això ja en tindria prou per condemnar-lo.
Perfecto. Contento, muy contento, me voy a cantar para Málaga.
¿Por qué esta denuncia? ¿Por qué?
Pues nada, seguro que son los dineros, siempre los dineros. Los dineros. Siempre quieren dinero las mujeres.
Sí. Un judici en el que, per cert, es veu que la pròpia jutgessa va haver de demanar-li al Cigala que no es referís a la fiscal o a l'advocada de l'acusació com cariño, mi vida o corazón mío. En fi, un masclista i ara un altre masclista, aquesta potser més inesperada, és Marta Sánchez, a l'alfombra vermella dels Premios Mujer Hoy, preguntada pel tema Errejón.
Apoyando siempre a las víctimas, en ese caso ya hay que denunciar, ¿no, Marta?
Es muy delicado esto. Yeah. En un sitio como en la fiesta de hoy, yo tampoco me voy a explayar, ¿no? Pero también hay muchas mujeres que no respetan a los hombres, ¿eh?
Molt bé, cariño, molt bé. I ara, per acabar, amb bon gust de boca i per celebrar que és divendres i hoy se sale, us deixo amb la Lídia Lozano explicant que va anar al casament d'Anna Guerra y es va a trobar al pitjor que et pots trobar en un casament. Gaudi.
Lídia, ¿bebiste mucho?
No había alcohol.
Lo
había dicho ella en el hormiguero.
Y es verdad.
Y le mandé un mensaje. Déjate de...
De coña.
Déjate de coña. Que no hay alcohol en tu...
No había alcohol. Se lo va a portar de casa, la Lídia.
Como que lo único que me importaba, ¿no? Pues no.
No hi havia alcohol a la boda d'Anna Guerra i Lídia Lozano.
Va, avui analitzarem totes les fotos d'aquest casament que les ha publicat Lola aquesta setmana. Vaja, 5 minuts i les 9.
Mar o muntanya, seny o rauxa, a Parlem-ho tenim clar. Si ens deixen triar, els catalans ho triem tot. Triem tenir cobertura al 99% del territori, navegar a velocitat 5G, el millor cinema en català en Filmin i l'atenció al client líder segons l'OCU. Parlem. Si pots triar, ho tries tot. Ara per 46,90. Truca al 1713.
Avui he de fer classe al rocòdrom, carregar 10 arnesos, cascos, i després me'n vaig a la muntanya a escalar amb els meus amics, que això m'encanta. Encara sort que puc carregar.
Encara sort que ho pots fer tot amb el nou Citroën Berlingo amb seients exclusius Advanced Comfort i un ampli maleter. Aquest mes el teu Berlingo tèrmic o elèctric des de 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
A BMW Barcelona Premium ens avancem al Black Friday. Del 13 al 16 de novembre emporta't el BMW dels teus somnis amb un descompte equivalent a l'IVA. Demana la teva cita a barcelonapremium.es i aconsegueix el teu BMW favorit amb un descompte únic només del 13 al 16 de novembre a Barcelona Premium Ronda Litoral.
Avança't al Black Friday perquè arriben els Black Days als concessionaris BYD, perquè només del 14 al 25 de novembre disfruta de 8.900 euros de descompte i emporta't 200 euros en recàrregues a les estacions Thunder. I a més, podràs beneficiar-te de fins a 7.000 euros de descompte amb el pla Moves 3. Valid a Península i Balears. Consulta les condicions a byd.com.
Vine a Aquadis Dream BYD a Barcelona, Girona i Reus o entra a aquadisdream.es.
Aldi, tenen la carn a un preu molt baix.
Com?
Aldi, tenen la carn a un preu molt baix.
Doncs digueu ben alt.
A un preu molt baix.
Estalviem el pit de pollastre.
El mig quilo a només 2,79, un 15% menys.
Carn de primera i d'aquí. Així de fàcil.
Així d'Aldi.
Renew. Renew. Vehicles d'ocasió de totes les marques, recondicionats i certificats. Elèctrics, híbrids, gasolina, dièsel i GLP. En Renew, ara ve el millor amb les nostres garanties. Assistència 24/7, verificació de fins a 150 punts de control, satisfacció garantida o et tornem els diners. Descobreix tots els avantatges de la xarxa Renault i Dacia i gaudeix de condicions especials tan sols aquest mes. Empresa col·laboradora del Pla 2030 de suport a l'esport base.
012, la millor resposta. Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. A partir del 5 de desembre, per primera vegada, en Mic, en 5 segons, la mosca i el cargol del Super 3 seran al teatre La Biblioteca per cantar, jugar, explicar contes, fer trucs de màgia...
Quina bona idea!
Que hi voldràs venir?
Serà molt xulo!
Aconsegueix les teves entrades. Mac Mac Mic, una producció de La Perla 29. Consulta'n la informació al web del Super 3.
Catalunya Ràdio. Us parla l'home del temps.
Un minut i les 9, Dani Ramírez, bon dia.
Hola, bon dia.
Què diuen els mapes del temps?
Doncs mira, una mica estancat, això. S'ha acabat la situació de pluges, però encara ha plovisquejat aquesta matinada d'una a 4 litres a les Terres de l'Ebre, per exemple, 2 litres al Canar o 4 litres als ports. Pensem que dels últims 20 dies ben ben ha plogut 14 o 15. La gent també té ganes una mica de sol i els llocs on s'han inundat, parlem sobretot de punts de l'Ebre, Baix Llobregat, Garraf o País Valencià per descomptat, volen sol, que vagi evaporant tot aquest fangar que ha quedat. Doncs bé, el cap de setmana sembla que tindrem més sol, sobretot diumenge. Avui, un dia una mica apagat, una mica trist, a partir del mig i la tarda més clarianes, ja no creiem que plogui, i la temperatura anirà pujant aquest cap de setmana. No ha fet tan fred aquest